Hola, escoltes un día perfecte a la UPP Radio. Fa unes setmanes un amic em va dir que li havien suspès el compte d'Instagram i no res, no el va poder recuperar. Havien sigut 8 anys de penjar treballs, ell és dissenyador gràfic. Durant aquests 8 anys doncs, hi havia molts comentaris, moltes reaccions. Bé, tot un poc a la... Bé, és un drama, és un drama. Però és que resulta que la darrera setmana un amic també em va contar el mateix. Ell té el compte d'Instagram, el té com una espècie de portfolio professional, i ja vos dic, li va passar el mateix. Li van dir que havia incomplit alguna norma i que no res, que li l'anaven a tancar. Tampoc el va poder recuperar. Clar, ja eren dos amics els que, per alguna raó que ells no saben, ni sembla que sabran mai, doncs Instagram els ha tancat el seu perfil. Així que jo ja vaig començar a pensar que segurament el següent seria jo. I és que el que escoltes dolent, comences a pensar que et va passar a tu. Mai quan escoltes alguna història positiva penses que segurament a tu també et puga passar. Almenys a mi no em passa això. El fet és que a mi, este dissabte, Instagram em va notificar que havia incomplert alguna norma o algun dels requisits d'Instagram i que el meu compte anava a ser suspès. Ràpidament doncs vaig seguir tots els passos que Instagram et dona per a intentar recuperar el compte, però que no t'asseguren que pugues recuperar-lo. De fet, els meus amics ja vos he dit que no l'han pogut recuperar i en tenen un de nou. Així que allà em vaig ficar a donar tota la informació que em demanava sense mirar pèl. De fet, si m'haguera demanat diners, jo en aquest moment de desesperació hagués pagat el que... Bueno, tot no, però sí que hagués pagat. Li vaig donar tota la informació que em va demanar i no res. Allò no anava, no funcionava i el meu compte no existia. Ja no existia el meu perfil de Sin Embargo. Així que quedar-me sense Instagram suposava com més o menys estar castigat a casa sense sortir al carrer, ja que no m'enteraria de res del que ocorre o passa allí fora. I clar, jo tampoc tinc una vida interior tan emocionant i tan interessant com per a quedar-me aïllat sol. Com us he dit, jo no funcionava i Instagram havia suspès el meu perfil de manera definitiva. La veritat és que em va entrar com una espècie de... Bueno, una espècie no, vaig entrar en pànic. Vaig pensar, ostres, Eduard, ho has perdut tot? Saps que has perdut tot? Ets conscient de que ho has perdut absolutament tot? No tornaràs a poder entrar al teu perfil d'Instagram? Eres conscient? Absolutament tot. Aquestes fotos que vaig penjar del viatge a Dublín i que, bé, encara tinc un disc dur per ahir. Escolars que he fet durant molts anys i que estic penjats a casa, això sí que és cert. Aquests vídeos que vaig fer fa vora 5 anys i que ja, doncs, no m'agrada ni vore, però que no vore per alguna raó estranya. O vora aquests 400 contactes de gent que no he vist mai, no vore ni ells a mi tampoc. Doncs tot això és el que havia perdut, o havia perdut tot. En una hora el compte havia tornat a funcionar. Em podeu buscar com a Sin Embargo, per cert. Bé, que si ho pense bé, si m'hagués quedat sense Instagram de manera definitiva, tampoc hagués sigut un drama. Bueno, sí, però no molt. Tinc un amic que diu que si no és tangible, no té valor. Jo, en certa manera, pensé igual. Jo no li tinc cap estima, per exemple, a Spotify, això que està tota la música que m'agrada escoltar. De fet, sí que li tinc estima a un CD, per exemple, un CD de Eros Ramazzotti que em vaig comprar l'any 93, i això que Eros Ramazzotti no m'agrada molt. Tercer programa d'un dia perfecte, tercer programa de la temporada cinquena, i avui anem a parlar amb Joaquín Artime, que és el director de la revista Objeto Papel Engomada. Així que quedeu-vos si sabreu què és una revista objecte. I també anem a parlar amb Núria Clotet, la rateta, qui en certa manera es defineix com a una cantant pallassa i que ens parlarà de l'humor sanador que ofereix en el seu nou espectacle en solitari. Ens parlarà d'aquest espectacle i de la seva trajectòria anterior en una formació. Una agenda amb quatre dades així per simplement arribar a l'hora del programa i música. Per cert, he dit papel engomada, no? La revista Objeto, de la qual anem a parlar, bueno, es vindrà a parlar Joaquín Artime, el seu director és Papel Engomado. Vamos a hablar de un proyecto de iniciativa editorial. Se trata de una revista que lleva ya bastantes años editándose y se trata de Papel Engomado. Y es un proyecto que dirige Joaquín Artime. Joaquín está aquí. Joaquín, hola, muy buenos días y muchas gracias por acercarte al estudio de la UPB Radio.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Joaquín, he estado investigando sobre la revista y Papel Engomado, según vuestras palabras, se trata de una revista objeto vinculada al mundo del arte cuyo contenedor es una cajetilla de cigarros.
Eso es.
Ese sería el resumen. Pero explícanos, ¿cómo nace este proyecto?
Vale, Papel Engomado nace en mayo de 2012 en el Centro de Arte La Regenta. Por aquel entonces, 6 artistas entramos en enero de ese mismo año. Dentro de lo que son los estudios de producción de artes visuales que tiene destinado este centro de arte. Como digo, éramos 6 artistas, cada uno con una disciplina, un tema y una manera de trabajar totalmente diferente. Y entonces decidimos hacer algo en común. ¿El qué? Un fanzine. ¿Por qué? Porque teníamos una fotocopiadora a nuestro alcance. Pensando en cómo podíamos darle forma a este fanzine, cuáles iban a ser los contenidos, de repente lo primero que salió fue precisamente el contenedor. Dado que La Regenta antiguamente era una fábrica de tabaco, decidimos que el contenedor de nuestra revista tuviese también esa relación con lo tabacalero. Y escogimos una cajetilla de tabaco para reciclarla y llenarla de contenidos.
Ah, o sea que la cajetilla viene por el origen de donde empezasteis a trabajar. Aquí tengo un ejemplo y dentro de la cajetilla es donde encontramos todo el contenido de la revista.
Eso es.
Explícanos, cuando la abrimos, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Vale, tenemos que pensar, en primer lugar, que cada número tiene una apariencia totalmente distinta y tiene también un tema distinto. La apariencia intenta siempre aproximarse y adelantar un poco cuáles van a ser los contenidos, cuáles van a ser los asuntos que se van a tratar. Sacamos una tirada de 10 ejemplares por cada uno de 10, no, de 100 ejemplares por cada uno de los números y cada número versa de una cosa totalmente diferente. Ahora bien, en el interior de cada cajetilla, pues lo que vamos a encontrar por número es la participación de entre 6 y 2 artistas, donde además invitamos a un comisario crítico, comisaria o crítica, para que escriba un texto al respecto. Entonces, no sé, el proyecto en realidad se concibe como una especie de exposición portátil donde las piezas van por separado, todas encajan, son de pequeño formato, van dentro de la cajetilla y una vez se despliega, ya sea sobre la mesa o sobre el regazo, uno puede ir como contemplando cada una de las piezas que, como bien comentabas tú, están directamente vinculadas con el arte contemporáneo, y las puede no solamente contemplar, explorar, disfrutar, abrir. Tiene las piezas de papel engomado siempre un componente como muy lúdico, muy manual, muy del abrir, del desplegar, ¿no? Del romper incluso. Y bueno, eso hace que cada uno vaya decidiendo qué es lo que pone en primer orden o en segundo, ¿no?
Estamos hablando de 10 años que lleváis y más de 80 artistas han pasado por el proyecto. Bueno, cuéntanos qué tipo de artistas han participado. Imagino que de muy diversa índole, ¿no?
Claro. Tenemos que pensar que Papel Engomado nace como medio para difundir a sus propios creadores. Esto en 2015, en el momento en el que me traslado aquí a Valencia y los fundadores de Papel Engomado van cayendo, se van desligando de lo que es el propio proyecto. Estos fundadores son Rosa Mesa, Adasa Santana, José Fran Santana, Roberto Caneto, José Juan Torres y yo. Bueno, pues como yo tengo ese empuje como para continuar con lo que es el proyecto, decidimos que ya no tiene tanto sentido que las propias personas que generan Papel Engomado sigan participando de la revista Objeto, como abrirla a que participen muchos otros creadores. Y dado ese inicio en el cual artistas emergentes están dando o tratando de dar a conocer su trabajo, pues lo que intentamos siempre es generar como una especie de compilación de artistas donde podamos encontrar artistas muy jóvenes junto con artistas con cierta trayectoria, media carrera o ya artistas totalmente consolidados.
¿Y cómo trabajan los artistas? Porque imagino que también el contenedor es pequeño, claro. ¿Cómo se adaptan? Porque vemos que el formato es muy pequeño para trabajar.
Claro, y de hecho, en muchas ocasiones vemos que tienen dificultades para adaptarse.
Es lo que te iba a preguntar.
Sí, porque normalmente los artistas tienen como esta visión, yo no sé si romántica, idílica, o a lo mejor por las posibilidades, de siempre generar piezas grandes.
Sí, es lo que uno más le apetece, ¿no?
Claro.
Explayarse, ¿no?
Exacto. Cuando tiene que hacer una pieza de pequeño formato es como que de repente se suman un montón de dificultades. En este sentido, nosotras siempre intentamos ayudar, dada nuestra experiencia a lo largo de estos 10 años y teniendo siempre como muy en mente qué es lo que se ha hecho hasta el momento en Papel Engomado para buscar algo diferente, ¿no? De lo que se ha hecho con anterioridad. Pues vamos asesorando, vamos entendiendo cuáles son las ideas, cuál es la propuesta, y vamos dándole, junto con el artista, en un diálogo como muy estrecho, de forma conjunta.
Bueno, al principio hablábamos de revista Objeto. También podríamos considerarlo, como bien has dicho, un libro de artista, ¿no?
Sí, podría considerarse un libro de artista. A mí me gusta también la idea de revista ensamblada. Es decir, son piezas separadas que podemos considerar, y de hecho se llaman páginas, y que la ordenación, en función de cuando sacas la revista y la vuelves a introducir, se puede dinamitar, ¿no?
No tiene una estructura que seguir. ¿Te refieres? Un orden.
Nosotras siempre montamos la cajetilla en un orden concreto, pero sabemos que ese orden se va a perder, porque no es necesario para el lector o la lectora.
Dentro de la cajetilla también encontramos, por ejemplo, textos, pero el carácter informativo está en segundo plano, imagino.
¿En qué sentido el carácter?
En ese me refiero que aquí prima más la imagen, ¿no?, que el texto. Al final, aunque sea una revista, dijéramos, entre comillas, prima más la imagen y la reflexión particular de cada uno de los artistas, incluso de las personas que la pueden tener, observar.
Es bastante paradójico, porque en muchas ocasiones las artistas deciden trabajar precisamente con texto.
Con texto,
¿no?
Quizá al ser tan pequeño, ¿no?, de la sensación.
No, y en función también, yo creo que de los temas, que son muy variados. De hecho, nosotras nos consideramos muy promiscuas en el sentido de que saltamos de un tema a otro sin ningún tipo de complejo ni inconveniente. Y sí, hay números que se convierten generalmente en muy textuales. También hay una tendencia dentro de lo que es el arte contemporáneo por producir piezas con este halo o esta herencia que nos deja el arte conceptual. de que se vinculan directamente con proposiciones, frases o construcciones a partir del texto. Pero sí, claro, este texto siempre se tendría que valorar no solamente por su contenido literario o teórico, sino también por su contenido visual. Hay esa búsqueda, evidentemente.
Y durante estos 10 años, ¿qué temas habéis tratado? Porque ¿son temas de actualidad o son temas un poco así de naturaleza humana?
Depende mucho, ¿no? Quiero decir, en muchas ocasiones, como normalmente nosotras trabajamos invitando a un artista y que este artista proponga el tema, porque nos interesa directamente su trabajo, entonces creemos que el tema tiene que ir vinculado directo con el mismo, pues a veces nos vemos sorprendidas con los temas que nos proponen, ¿no? Pero si hacemos una mirada hacia atrás, el último número habla sobre el punk, el anterior habla sobre sexualidad y economía, sobre todo el cómo se consume sexo a través de Internet. El anterior se titulaba Epístola y hace como una reflexión sobre el cómo hemos dejado de mandar cartas o postales, de esa literalidad de palabras que viajan, ¿no? Uh-huh. Y no sé, también tiene como un espíritu mucho más evocador. Hemos hablado de emoticonos, hemos hablado de secretos de Estado, hemos hablado sobre un tratamiento o acercamiento hacia los usos de la palabra, hacia lo que es la identidad online. No sé, temas como muy, muy, muy variados.
Uh-huh. Me has comentado antes que hay tres maneras de proponer trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Cuéntame un poco.
Claro, mira, ya he comentado que una de ellas es que invitamos a un artista y este artista propone un tema y a su vez invita a artistas que están más o menos relacionados con este tema. La segunda manera de trabajar es invitar directamente a una comisaria o un comisario que propone a su vez un tema, invita a las artistas y escribe un texto. Y la tercera manera de trabajar es que el propio grupo editorial propone el tema y se hace cargo de lo que es el número.
Uh-huh. Y antes has comentado que se trata de 100, una tirada siempre de 100. ¿Cómo lo editáis? Porque aquí hay mucho trabajo y un trabajo bastante, bastante manual.
Sí, es todo muy manual.
Has traído dos ejemplos, lástima que sea la radio. Podemos hacer el sonido de que la estamos abriendo, pero cuéntame un poco. Has traído dos números, ¿no? Cuéntame.
Eso es. Pues en realidad, pese a que el proyecto es de pequeñas dimensiones, lleva un trabajo que es de una envergadura enorme. De hecho, nos cuesta como un año el ir produciendo de forma paulatina lo que viene a ser todo el contenido, porque contemplamos tanto, digamos, la ejecución de la cajetilla, la intervención en su exterior, como cuidamos pormenorizadamente cuáles van a ser los contenidos. Uh-huh. Nosotras normalmente facilitamos un texto editorial en donde escribimos y presentamos el número. A su vez también aparece un documento que llamamos Staff, donde aparecen imágenes de las piezas y se vinculan no solamente con los artistas, sino con el título y una página web para que se pueda seguir investigando sobre el creador o la creadora. Y ya a partir de ahí aparece un texto de una crítica o un crítico, un texto que es totalmente libre, que dejamos que se enfoque directamente a cuál es el tema, sin necesidad de describir qué es lo que han hecho las artistas. Y ya por último vemos el contenido artístico, ¿no? Esas piezas de pequeño formato. Y trabajamos de dos maneras. Proponemos a las artistas que ellas mismas produzcan su pieza o las producimos nosotras. Claro, cuando ofrecemos esta segunda opción, hemos conseguido que gente con bastante peso dentro de lo que es el sistema del arte nos hayan dicho que sí, porque es como facilitar muchísimo precisamente el que este encuentro, esta colaboración, se pueda producir, ¿no?
Uh-huh. 100 unidades que están todas a mano.
¿Están
esto
todas?
Es un trabajo a mano. Bueno, y aparte de que es un gran trabajo a mano, manual, mucho tiempo, económicamente, cuéntame, porque imagino que
es un proyecto autofinanciado. Es decir, nosotras lo que intentamos es que, por un lado, el arte y las piezas de los artistas sean democráticas, en el sentido de que todas podamos adquirir, papel engomado actualmente sale a 15 euros. Y por 15 euros te puedes llevar la obra de 6 artistas, ¿no? Artistas con ya bastante peso y artistas emergentes. Yo creo que es una oportunidad única, sobre todo para el coleccionismo. Lo cierto es que, claro, con el dinero que sacamos, producimos el siguiente. Es decir, cubrimos gastos y vamos a por el siguiente. Y no hay más. Sí que intentamos, y nos parece muy importante, que a los artistas que colaboran les podamos pagar al menos un precio simbólico por su participación, por ese desempeño que han realizado con papel engomado. Pero ya te digo, se queda siempre como en una escala pequeña, y aunque nuestra intención es poder llevar el proyecto a un producto que se aproxime más al coleccionismo, a lo mejor de galería...
Es lo que te iba a preguntar, porque esto al final es una obra de arte en sí que quizá su espacio de exposición en un futuro sea una galería.
De hecho, tenemos ya proyectada para el próximo año una exposición en el Centro de Arte La Regenta, ya que hemos cumplido más de 10 años. Para el próximo año tendremos 11. Y bueno, es una gran oportunidad de poder mostrar todo el trabajo en su conjunto.
Y volviendo un poco al tema económico, al final es una obra de arte que puede revalorizarse también.
Efectivamente.
El arte se revaloriza.
Efectivamente. De hecho, quién sabe, ya son 10 años. Y si seguimos produciendo, es probable que los tiempos se vayan ralentizando, ¿no? Pero es casi imposible el adquirir la colección completa a día de hoy. Nosotras tenemos 2 ejemplares que son para la editorial. En todo caso, podríamos vender uno de esos ejemplares. Que es bastante duro.
Es el 50% de la obra.
Claro,
sí.
Pero porque en un principio nuestra intención no era llegar a tanto. Quiero decir, creo que en cuanto comenzamos nunca nos imaginamos que pudiésemos cumplir 10 años.
Bueno, antes se me ha olvidado preguntarte, porque además de estar tú como director, tenéis también un equipo editorial, si quieres recordar a la gente que está trabajando en la actualidad, porque hemos dicho los que empezaron contigo, pero... A día de hoy tenéis un equipo editorial y creo que también tenéis colaboradores.
Efectivamente. De hecho, es algo que tenía aquí como muy presente. Sí. Digo, a ver en qué momento lo puedo meter, sí. Porque me parece fundamental. Porque precisamente si Papel Engomado ha seguido adelante es porque se sustenta en el trabajo de estas personas. Actualmente el equipo editorial lo conforma MRM Silvestre y colaboran con nosotras Estefanía Salas, Carmelo Gabaldón, Bartolomé Limón y Susana PG. Entonces, muchos de estos miembros que están colaborando han sido miembros del equipo editorial, pero que por motivos de la vida, ¿no?, han tenido que ir como desligándose de ese primer plano. Pero bueno, o sea, gracias a su colaboración, su empeño y su trabajo, este proyecto ha ido saliendo año tras año adelante.
Bueno, para ir terminando, vamos a hablar un poco del último número. Cuéntame cuándo salió. Has hablado que la temática era la temática punk.
Sí.
Pero cuéntame un poco.
Efectivamente. Chaos Punk es un número que se viene gestando desde hace 2 años. Se publicó hace un año, en el cual participan, escribiendo un texto, Raquel G. Ibáñez, participa María Cañas, Elena Goñi, Eulalia Grau, Raisa Maudit, Carlos Correcher, Natalia Domínguez y Agustín Moreno. Y bueno, es un número en el que, haciendo como una especie de revisión de lo que es el arte contemporáneo, sí que notamos que hay muchas piezas, muchos artistas que trabajan precisamente con esta actitud punk, ¿no?, de los años 70. Entonces, lo que le propusimos a las artistas fue directamente que hiciesen lo que les diese la gana. De hecho, en nuestro texto de invitación decíamos lo que les saliese del coño. Tanto es así que María Cañas decidió poner dentro de la revista pelos de su propio... Y claro, pues hemos jugado un poco precisamente con esta actitud, ¿no? Como tan irreverente, una actitud que intenta como responder a un malestar no solamente social, sino también político, y piezas que intentasen no solamente ser transformadoras, sino principalmente ser como bastante cañeras con este espíritu.
Bueno, y cuéntame también un poco las presentaciones, donde las lleváis a cabo, porque también os curráis bastante las presentaciones.
Sí, claro, con este espíritu en el que todo cambia y todo se transforma, siempre pensamos que lo más adecuado es mostrar el proyecto en algún espacio que se vincule con el mismo, ¿no? Entonces, Chaos Punk lo hemos presentado precisamente en el estudio Cuba 12, en 21 de septiembre del mes pasado. Y bueno, pero hemos presentado los números en centros de arte, en galerías, en museos, pero también en correos, en un sex shop, siempre adecuándose a que estuviese directamente ligado el tema y el lugar. Uh-huh. Claro, esto hace que nuestros seguidores estén siempre como un poco perdidos, no saben dónde tienen que ir, pero a la vez creo que eso implica una gran riqueza.
¿Y el próximo número? ¿Estáis trabajando en él o...?
Sí, estamos trabajando en él, con otros tiempos y otros ritmos. Nos tendría que tendría que haber salido este año, pero vamos a ver cuándo sale. Y se titula Córdoba. Hemos invitado precisamente a este espacio que se encuentra en Barcelona, que es un espacio galerístico, expositivo, bastante alternativo. Y bueno, va a ser como una especie de revisión precisamente de lo que es el proyecto. Entonces es como muy interesante el modo en el que de repente un espacio físico se va a convertir y va a entrar en papel engomado a través de eso, una mirada que no pretende ser nostálgica, sino que pretende como recoger aquello que ha acaecido.
Bueno, Joaquín Artime, director de la revista Papel Engomado, ha sido un placer que estuvieses esta mañana aquí en Un Día Perfecto. Recuérdanos un poco, si alguien quiere hacerse con algún número, simplemente imagino que puede contactar con vosotros, tenéis números del último, imagino que de algún número anterior, nos has dicho que son... Es simbólico, 15 euros es simbólico. Uh-huh. De hecho, casi es lo que vale. No, yo no sé cuánto vale una cajetilla de tabaco, pero debe estar ya por ahí, ¿no? El tabaco no sé cuánto está, pero ya...
Mira, es muy curioso porque yo fumo ahora. Cuando empecé no fumaba absolutamente nada, pero como fumo de liar, creo que las cajetillas están en torno a 5 euros y poco.
Pues...
Pero claro, o sea, la cajetilla de tabaco te quita vida y papel engomado te la da.
Sí, sí. ¿Y quién se está fumando todas estas cajetillas? Porque alguien se está quitando la vida para que vosotros podáis, ¿no?
Hacemos convocatorias públicas para que nos concedan.
Vale, no tenéis a ningún miembro fumando 100 paquetes, ¿no?
No, por favor, no.
Vale, sí.
En relación a cómo poder encontrarnos, a través de nuestro perfil en Instagram, que se llama Papel Engomado, pues se pueden poner en contacto con nosotras y pueden adquirir algunos de los números que nos quedan. Hemos de decir que hemos publicado hasta el momento 17 números en total. 14 son números completos y el resto son números especiales. Y que nos quedan muy poquitos, nos quedan 4 a la venta. Entonces, yo animo a la gente a que compre papel engomado para que podamos seguir haciendo cosas.
Bueno, Joaquín, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. So well, I wonder you ain't got a chance, 'cause I'm secure in my romance. Thank you.
I pegant-li un poc voltes a això que vos he estat comentant de valorar o tindre estima per allò tangible, allò físic, estava buscant a Spotify una cançó d'un tal Don Paulin que es diu Papagallo i ja no està. Clar, si l'hagués tingut en vinil, doncs... Però clar, quan depens d'empreses que... Bé, ja sabeu.
Una ratita muy presumida que barría la escalera de buena mañana y de pronto se encontró una moneda. ¿Qué puedo hacer con esta moneda? Se preguntó la ratita. Si me compro almendras, quizás se me caen los dientes. Finalmente, como era tan presumida, decidió comprarse un lacito para la colita.
El que acabem d'escoltar, si no m'he equivocat, és un... Trost és el començament d'un conte infantil que s'anomena La rateta que es comprava l'escaleta. No sé si, Núria?
Hola.
Bueno, Núria Clotet, que no l'he presentada, és una de les persones, està, bueno, la persona que està al darrere d'un projecte que es diu La rateta ja no es compra l'escaleta. I d'ahí, doncs, este joc que hem fet. Conta'ns un poc, perquè sí que té relació, no?
Sí, de fet, va néixer, el projecte va néixer perquè el conte, a mi de petit em deien rateta, i em feia molta gràcia el conte perquè era com una... Bueno, sí, és una rata que va buscant fadrinets per la vida per casar-se desesperadament, no? I ho trobava molt intrigant. Llavors, la idea del projecte és explicar històries per grans, perquè els contes han d'existir sempre. I llavors era com molt bé que els expliquem contes als nens, però els adults també ens calen, i ens calen noves versions. I és com dir, bueno, podríem canviar el conte de la nostra vida, no?, i decidir quin ha de ser. Per això és com que ja no es compra l'escaleta, que l'escombri una altra.
Quan va néixer el projecte? Perquè tinc entès que ja fa uns quants anys.
Va néixer fa 14 anys i ha tingut els seus moments d'intermitència, doncs, per fet de ser mare, una dona que treballa, doncs, a vegades quan és mare ha de parar, i també és cert que fins fa poc no era un projecte no hi havia la idea de viure del projecte, sinó que era com una cosa complementària que em donava joia, plaer, i no creia en la possibilitat de que fos
la professió.
La professió, exacte, sí. Va ser per la pandèmia que vaig fer com un crash de dir, ostres, estic aprovant-me els 40. De fet, va ser com el món s'acaba i no he fet exactament el que volia la vida, no? Per por, per creences de que ser artista no se'n pot viure, tot això, no? Que estic treballant en aquesta part espiritual de dir, sí, sí que és possible, i si no ho és, almenys ho he d'intentar.
Durant aquests 14 anys crec que vares estar en formació, no estaves tu sola, i vareu publicar, crec que són dos àlbums i un EP.
Sí, hi ha un que no està, diguéssim, a les xarxes, que és una maqueta primera, que no està enlloc, això només els privilegiats que vulguin un analògic, i després es va fer... Carinyo, t'he d'explicar una cosa... que parlava bastant, era el moment en què acabava de tenir dos fills i parlava molt de la criança i els entrebancs no visibles de la criança. De fet, érem cinc, llavors, fèiem molta performance escènica amb ballarines, amb coros, amb músics. Després va venir problemes europeus i llavors, a problemes europeus ja va haver una catarsi, que vam quedar tres. Després d'aquest any... Problemes europeus, clar, bàsicament. És interessant el projecte de problemes europeus en tant que dius, bueno, realment pots com relativitzar la vida dient... És una xorrada el que m'està passant, en el fons, no? I treure-li una mica d'importància a aquestes coses que ens passen als europeus. I després d'aquesta primera catarsi, també em vaig quedar com a mare soltera amb dos fills amb una custòdia compartida, i llavors ens vam quedar tres al grup. I aquest any passat vam fer un EP que es deia Estem Bé, irònicament, i que després, doncs, ja aquest estiu va ser com... Bueno, per un tema de com compartíem els coneixements, de com estava creixent el canal d'Instagram, sobretot, i com estava jo, perquè és normalment, i bueno, el projecte va néixer, el vaig parir jo, i tot de persones es van implicar en el projecte, persones meravelloses, de les que sempre ha sigut, bueno, amor profund i com una família. El que passa és que a nivell creatiu he anat evolucionant d'una manera que hi havia massa contrast, i llavors va ser com, bueno, potser ara no coincidim a la manera de pensar, doncs no passa res. I és això, ara estic amb l'espectacle de Jo i la meva futura Jo, en
si solitari. Vols, escoltem ara una cançó d'aquesta època, Agorafòbia, vale, i després parlem ja del projecte personal, d'acord?
Fa molt de temps que no em vull queixar més, doncs dissimulo quan et veig. Perquè em molesta que em preguntis sempre el mateix. Hi ha algunes expressions que haurien de prohibir-les, igual que ens prohibeixen els petons. Perquè potser a tu et passa el mateix. Què tal va tot? Ja ens trucarem, hem de quedar. T'enviaré un vídeo molt interessant i una queixa perquè firmis una cosa molt important.
Tens que estar sí. Tocant endavant ara tu sola?
Sí, ara estic amb una hora d'espectacle amb un projecte que està molt inspirat en tots els cursos de creixement personal que he fet durant aquests dos anys, així que em presento com una mena de coach una mica mediocre per un costat i per un altre treballant la part. Jo sóc pallassa i sóc cantant. I amb la disciplina del pallassisme que porto sobrenatural que em surt, tinc la facilitat de crear cançons. El meu estat natural és cantar, és el que se'm dona fàcil a la vida. Tota la resta de coses logístiques em costa molt. Enviar una factura, fer una pàgina web, tot això ho he fet perquè...
No hi havia res més.
Sí, és com lidiar entre la meva nena i la meva adulta, i he trobat com un equilibri en què si les dues, les tres, o sigui, la nena, l'adulta i jo anem fent, doncs pot funcionar el tema, no?, de com gestionar tot això. I sobretot hi ha una part molt de... a través de les meves relacions humanes i d'estar molt en el victimisme, al llarg dels anys el projecte ha evolucionat cap a un empoderament molt fort de dir, ostres, a qui li dono el poder, no? I al final les coses que em passen són la meva responsabilitat, i aprendre d'aquestes històries que em passen quan ja les he superat i ja me'n puc enriure és quan puc crear una cançó, puc crear un monòleg, una performance, transmetre-ho i que hi hagi un públic que digui, ostres, a mi m'ha passat, però no sabia com explicar-ho o com expressar-ho, i tu ho has fet, no? Llavors he sentit com que l'humor sanador que porto a l'escenari i a les xarxes, perquè l'Instagram també crea un contingut paral·lel de Reels, és útil, que és com que l'art sembla que no serveixi per res o que no sigui necessari, i és tan necessari com qualsevol altre ofici, com un dentista, un mecànic o el que sigui, no? I bueno, és una mica això.
Abans has comentat, Núria, que gràcies a la pandèmia va néixer en tu doncs com una nova manera de pensar, que imagina que és molt comú, que molta gent durant la pandèmia també ho va sofrir.
Total.
En el teu cas et vas plantejar què passaria si fos l'últim dia.
Sí, aquesta va ser una cançó que no està... Bueno, està enregistrada per algun lloc. Sí, es va barrejar que jo, abans de la pandèmia, vaig passar una crisi emocional en plan, me quiero morir, però me quiero morir de pensar realment com me voy a morir, eh? O sigui, ara ho explico així amb una mica d'ironia, d'humor, perquè ja està sanado. Però quan va venir la pandèmia va ser com, ui, ara ja no em ve de gust perquè és massa fàcil morir-me, no? I a mi m'agraden els reptes. I llavors va ser, bueno, anem a veure que... anem a fondo amb la vida. Aquest any he fet 40 anys, i què em queda? Tampoc em queden tants anys. I anem a fer una mica el que em doni la gana, tot i que encara paral·lelament treballo d'altres coses, però sí que la major part del temps em dedico al projecte i realment aquest novembre tinc concerts cada cap de setmana.
Sí, si vols ara després repassem un poc, encara que seran a Catalunya, sí. Repassarem un poc. Bé, el cas és que es planteja si fos el teu darrer dia. Moltíssima gent es planteja això, però en el teu cas, continues cada dia pensant, pot ser el meu darrer dia? O sea, tens l'ímpetu en asar-te? Això costa.
Cada dia no puc, perquè hi ha una sèrie de coses de responsabilitats humanes que no em deixen acabar de ser tan purista, no? Amb això, perquè a vegades he de pensar en la rentadora de demà i això, llavors no puc...
Però almenys queda un eco darrere, no? Que...
Sí, sí, com una vocecilla. La filosofia de vida hi és, per exemple, molt al nivell d'inversió. És el primer any que inverteixo molts diners i molt més temps i fer les coses diferent o fer coses, per exemple, que em fan por, com apuntar-me a cursos o anar a llocs que hi ha molta gent, que per això la cançó d'Agorafòbia ve de moment pandèmia, moment sortir al carrer, moment hola, què tal, tornem a tenir vida social i jo puc semblar una persona dixaratxera, i clar, llavors és com dir, i què passa? Doncs passen coses diferents quan fas les coses diferents, i més sortint d'una superdepre màxim nivell, quan vaig començar a prendre amb la vida com un joc, que això sí que ho porto bastant el dia a dia, amb els meus fills també, i ells també els agrada, els fascina aquesta manera de viure des d'un altre lloc, com una mica la pel·li de la vida és bella, no? Anem a transformar les coses. Doncs si em quedo sense aire condicionat a la furgo, perquè dormim a la furgo moltes vegades, doncs sortirem de nit perquè és més emocionant, no sé com, transformar les coses petites i que són desgràcies en coses divertides. No sé si m'explico gaire, però...
I tot això que estàs comentant ha esdevingut en un, com diré, un espectacle, no? Que es titula Jo i la meva futura jo, que imagina que ve de tot això, de tots els pensaments que has tingut durant aquest temps.
Exacte, els pensaments i el joc que tinc amb... Jo he creat un personatge dins meu, a part de la rateta, que és com és la meva futura jo. Jo la tinc descrita com és la meva futura jo. Vaig cap allà. El que passa és que a vegades el camí té com entrebancs, no? I sobretot faig un joc molt de deixar anar com arribaré a ser ella, no? Que de fet jo ja sóc la meva jo de fa 2 anys, i hi ha moltes coses escrites que han anat passant i és molt divertit aquesta projecció perquè m'he ficat en temes de meditació, de coach, de tot el tema de la medicina holística que no sé si me la crec, però m'ho passo bé. Llavors és com prendre-m'ho tot com, vale, això em senta bé, m'ho passo bé, doncs tira cap aquí, ves cap aquí. I no sé, jo sóc feliç així.
I què és el que podem veure en aquest projecte? Perquè imagina que hi ha música, i hi ha performance, hi ha monòleg.
Sí, vale. Doncs és convidar... Hi ha un rol de la dona que és convidar-la a sentir-se còmoda. Tu pensa en la seva curiositat per voler ser ella mateixa, per exemple, i no necessita formar part dels rols establerts per ser acceptada tota l'estona, no? Perquè tenim com una cosa les dones encara de ser el màxim de perfeccionistes i de fet 30.000 cursos fins a no exercir la nostra feina perquè encara tenim moltes creences de que hem de ser simplement unes cuidadores, no? Que evidentment està canviant, però encara són moltes generacions que portem a darrere de dones que s'han dedicat a agradar als homes per tenir un marit i a criar fills. Llavors, tot això hi ha com molta feina. També, doncs, adonar-nos que tenim molt poder a nosaltres mateixes per qualsevol situació inesperada. És a dir, tenim un poder de reacció molt ràpid. I el poder de l'humor és el hit de l'espectacle per sanar. El poder de l'humor per sanar és el propòsit que impulsa el meu personatge escènic. I de forma simpàtica porto a l'extrem reflexions costumbristes i arribant a veure-les fins i tot absurdes, no? Perquè a vegades faig servir molt el concepte de positivitat tòxica, no? Que tot pot ser positiu, no? Com poder girar la truita de qualsevol situació, que aquesta part és la que em connecta amb una coach mediocre. I llavors, clar, hi ha com dos nivells de públic, el que no sap de tots aquests temes i se li trenca el cervell, i les que estan una mica treballades en aquest sentit, que poden gaudir des d'un altre lloc de l'espectacle. És un espectacle que no et quedes en plan, ai, que bé que m'ho he passat, ja està. No, sinó que hi ha com deures darrere. Quan arribes a casa hi ha gent que després m'escriu, o ostres, el que em vas dir, després ho he estat pensant, i aquesta part a mi em nutreix moltíssim. M'encanta que passi això.
Hi ha molts anuncis de dentistes que es mosseguen allà i així, hòstia. I és com molt bonic. I vaig dir, jo també seré sensual durant una estona al concert. Ho intentaré.
Bé, i ara mateix estàs, com has comentat abans, estàs rodant. Novembre el tens... Bé, el tens a tope, no?
El tinc a tope i he de dir que a principis d'estiu tenia la pàgina web, tot el projecte escrit, no tenia ni un concert, o sigui, por màxima, en plan, estic boja, que estic fent amb la meva vida, i de cop vaig tirar endavant com si m'hagués... Com la meva futura jo, no? O sigui, ja faig... Em comporto com si fos d'ella, vale? Doncs segueixo generant contingut, segueixo sent feliç, segueixo tal, i ara està passant... Doncs, bueno, aquest diumenge estic per Tarragona, al novembre estic a Canovelles, a Terrassa, a Breda, a Teruel estic també en un festival d'il·lustradors, perquè estic en una plataforma que es diu L'Estafador, que va crear el Javi Rollo, que és un il·lustrador, i sí. Creem contingut setmanal a les xarxes amb propostes. Aquesta setmana, per exemple, es parlarà del miedo, pel tema del Halloween o pel que es vulgui, no? S'ha parlat de les eleccions a Brasil... Llavors, ara m'he anat de tema. El Teruel és perquè estaré de... A vegades em contracten també com a dinamitzadora dels espectacles, com a speaker?
Speaker o... Bueno, sí, el que està ahí amb el micro, no? Dalt de tot.
Això seria una de les coses noves que m'està passant, que em fa una por tremenda perquè no ho he fet gaire, però... Bueno,
els anglicis més costen, a mi també em costa.
Com a molt m'equivocaré i ja està. O sigui, al final tenim un, com una mena de dèficit d'atenció tots, que estem un minut o dos i després no te'n recordes el que t'han dit, així que...
I estàs treballant en un nou espectacle? Perquè, clar, aquest espectacle l'estàs duent en marxa, però una volta acabe, deu d'haver més, no?
Bueno, de moment aquest va començar a principis d'estiu, així que m'agradaria rodar...
Estirar-lo un any, dos anys...
No tinc un... O sigui, sí que ja tinc idees per un nou espectacle, perquè això és una cosa inquietud natural que em surt. El que passa és que ara vull gaudir d'aquest moment i de fet es va consolidar a mesura que el vaig fent. O sigui, encara hi ha coses que estic acotant d'aquest espectacle i realment crec que el món es mereix compartir-lo en molts més espais que com a teatres, ajuntaments, festes majors... petits formats, sofàs a casa de la gent, o sigui, estic oberta a totes les possibilitats, llavors... Aquesta pregunta és molt interessant perquè a mi jo m'estresso bastant i m'has fet just la pregunta que em fa més por de mi mateixa.
I després què? La segona novel·la, no?
I luego què? Pues ja veremos. A lo millor ja no vull ni fer espectacles.
Una volta has guanyat el Premi Planeta, la pròxima pregunta sempre, i la pròxima novel·la, jo ho entenc, saps?
Claro. Sí, pues no ho sé si serà un espectacle o serà un altre, un pictograma. És que no ho sé. De fet, serà el que vingui de gust fer, no? Vull dir, al final és això.
Com has comentat, tens una pàgina web, allí podem contactar, allí pots enllaçar els àlbums anteriors que has publicat, sí. I un Instagram que, com has dit, estàs actiu, estàvem amb el tema de Reels, que Instagram vol que fem Reels.
Ai, sí, jo m'ho passo molt bé i és @NuriaClotet _la rateta. I la veritat és que Instagram és una eina meravellosa per conèixer gent tronada, per veure projectes creatius... O sigui, és una eina més que pot ser perillosa o pot ser interessant, depèn de com la utilitzis, no? I és bonic perquè la comunitat està creixent, hi ha molta interacció... De fet, a vegades ja em trobo gent pel carrer en plan que em saluden, que, en plan com la fama, no? Que bueno, som 3.300 seguidors, però... Però dius, ostres, que maco que hi hagi carn, no? Que hi hagi aquest contacte... No eres solo un corazón, eres una persona humana, que guai, no? I és bonic. Sí, el tema dels Reels, jo m'ho estic passant molt bé generant contingut, perquè és com algo molt accessible per tothom. Ara, realment, un editor de vídeo de mòbil, i sense que sigui d'una gran qualitat, pot explicar històries infinites, i m'encanta.
Doncs, Núria Clotet, moltes gràcies per haver estat este matí així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica. I si vols acabem amb un altre tema teu, un tema que es diu Em falta un tros de la teva cara.
Sí, vale, genial.
Doncs moltes gràcies, Núria, i convidem els oients a que, doncs, si poden anar a veure un espectacle, millor que millor, però si no, que et poden seguir a través de les xarxes socials.
També, home, sempre és molt recomanable sortir de casa una mica, que ara que es pot fer i que és legal, sortim de casa, sisplau.
Doncs moltes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls, perquè em falta un tros de la teva cara. Com ets tot sencer. T'he buscat per Instagram i no sé si hi ets. Vull posar-te hashtags, etiquetes i més coses coses com aquestes. Estes coses com aquestes. Estes. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls, perquè em falta un tros de la teva cara. Ara, de la teva cara. Ara. Han passat els mesos i encara la porta es posa. Esperant que arribi el moment i et pugui demanar, si us plau, treu-te la mascareta.
Estaba radiante con su lazo y todo el mundo que la veía pensaba en lo preciosa que estaba. Más tarde pasó el perro y dijo: ratita, ratita, ¿tú qué eres tan bonita? ¿Te querrías casar conmigo? La ratita le respondió: para poderte casar conmigo, primero tengo que oír tu voz. El perro ladró: ¡wow, wow, wow, wow! Y la ratita, tapándose las orejas, le dijo: con esta voz tan ruidosa no me quiero casar contigo. Y el perro se marchó triste, muy triste. El gato y la ratita se casaron. Todo el mundo advirtió a la ratita sobre las intenciones del gato, pero ella solo recordaba su voz y pensaba en lo enamorada que estaba. Un día, cuando la ratita estaba despierta, el gato la pilló por sorpresa y de un bocado se la comió.
Si us dic la veritat, de tots els actes que vos he esmentat durant aquestes dues primeres edicions del programa, només he anat a una. S'ha de recomanar i no anar és com bastant típic, no? Bé, vos vaig a recomanar quatre actes als que podeu acudir. El primer, doncs, que jo tampoc aniré, la veritat, perquè és que tinc un dinar i este sí que no puc anar. I és el dissabte dia 5 de novembre a les 12:30 a Villa Indiano i es du a terme un music quiz, o sigui, una espècie de concurs sobre música, ja saps endevinar grups, cançons, èpoques i més. No fa molt vaig anar a un i vaig quedar el 7è de 14, però bé, ja sabeu que això de la primera volta sempre us posa nerviós i... 2. Si darrerament has fet match al Tinder i et va bé, això igual t'interessa. El mite de l'amor romàntic. Irene Ballester, que és història de l'art, i Montserrat Hormigos, que és gestora cultural i crítica de cinema, ofereixen esta conferència el 9 de novembre a les 6 de la vesprada al Museu de Belles Arts de la ciutat de València. El dissabte 12 i el diumenge dia 13 a la Sala Mutant, també així a la ciutat de València, podeu veure Perpètua Felicitat. Vaig a llegir el que posa de Perpètua Felicitat. Perpètua Felicitat és un tríptico d'agonies, deseos i resurrecciones, tres passions encarnades per cada una de les tres intèrpretes con la ayuda de sus compañeras y de las santas Perpetua y Felicidad, extrañas mártires del siglo III a.C. en la romana Cartago, respectivamente ama y esclava, blanca y negra, lactante y embarazada. Iniciativa sexual femenina, o sea, Elisa Kishanen, Cristina Morales y Elis Muro. Y vas a acabar... la que fa 4, sí, estos dies s'està celebrant a Castelló de la Plana el festival Pro Weekend Fest. De fet, va començar ahir dia 2 i acabarà el dia 5. A la web, que busqueu com a proweekendfest.com, podeu pillar les entrades i la info i també on tenen lloc els concerts, perquè és itinerant. I és que encara podeu veure, per exemple, grups com Perfecto Miserable, Monte Fuji, o Evelyn Travel, Nadia Shake, o, per exemple, Galgo Lento. Fins així, una nova edició d'Un Dia Perfecte, i crec que són ja vora 63 edicions. Què vols escoltar les 63 edicions anteriors? Bé, 62. Doncs paciència, que són moltes hores, però que si vas a la secció de ràdio a la carta, radio.upb.es, doncs les trobaràs totes. Des de 2018 fins esta. Que no vols escoltar-les totes i només vols escoltar esta darrera temporada? Totalment respectable. De fet, jo només escolté la que estic gravant. Bueno, la grave i ja no l'escolté més. Ni falta que fa. Així que si només vols escoltar, com he dit, la temporada 5, ho pots fer a la secció de ràdio a la carta, també a radio.upb.es, a iVoox i a Spotify. Crec que si busques Un Dia Perfecte com a Un Dia Perfecte UPV-RTV, doncs em trobaràs. I no res, el que sempre dic, que hi ha un Instagram, este encara no me l'han hackejat, ja veurem temps al temps, em trobaràs simplement com a Un Dia Perfecte. Ja trobaràs l'enllaç a tots aquells i aquelles que han passat pel programa estos 4 anys. Pots, per exemple, enllaçar al perfil de Núria Clotet i al de Pastel Encomado. Doncs res, busquen com a Un Dia Perfecte. Adeu! Son que no cava, tot és igual, és un mal son que no cava.